tots i a tots, estimats oients. Som un diumenge més, aquí hi ha una cotinenca, Game Over. Ja sabem que ens trobava a faltar, eh? Portàvem una setmaneta sense fer directes, però bueno, ja estem aquí. Estem amb el Guillem. Guillem.
Bona tarda. Què tal?
També estem amb l'altre Guillem.
L'altre Guillem.
I estem amb tots els Guillems.
No estic tan fort jo, però bueno, però...
Bueno, poc a poc, no?
Poc a poc i bona lletra.
Doncs estem aquí amb el Guillem Sala. Ja se'l veu, no? Està fort. Al final, això és una cosa que tarda molt, o sigui, és un procés. A vegades la gent es pensa que això és d'un dia a l'altre. No, la veritat que no, ara ens ho comentarà. Però és un procés llarg, molt llarg. Bé, Guillem, per començar la tarda, voldríem que n'expliquessis una mica com vas començar, què et va impulsar a fer-ho, quan...
Vale. Jo començo a entrenar al gimnàs amb 15-16 anys, o sigui, quart d'ESO. Jo sempre havia fet esport, havia jugat a futbol, havia fet natació de més petit, havia jugat a bàsquet també uns quants anys, però diguéssim que l'últim esport i el que vaig fer més va ser el futbol. Llavors, bueno, sí, el futbol m'agradava molt, però sí que va arribar un moment que això d'anar els caps de setmana a jugar i tal, doncs no m'acabava de convèncer, no? I res, vaig decidir apuntar-me a karate per provar una altra cosa. Vaig estar 2 anys fent karate, aquí a Sant Feliu també. I llavors, doncs, tampoc era algo que m'acabava de convèncer, no? Sí que estava bé, no? Perquè també és una mica com la disciplina que aprens de les arts marcials i tot això. Però no acabava de veure tampoc un canvi, no? Diguéssim, a nivell físic era algo molt estàtic i bé. I quan vaig tenir ja 15 o 16 anys, vaig apuntar-me al gimnàs aquí a Sant Feliu, quan ho portava el Jaume i Manolita. Me'n recordo, i res, vaig començar jo doncs, anant 2 cops a la setmana i m'ensenyaven una mica les màquines, però jo allà ja vaig començar a veure gent que anava al gimnàs i que portava bueno, doncs els seus anys, gent d'aquí Sant Feliu, i hòstia, em va cridar l'atenció, no?, de dir, m'agradaria, no sé, estar com aquest o com l'altre, no?, allò que et fixes amb algú, i després gent també del meu institut es van anar apuntant, perquè els hi vaig dir o van veure que jo hi anava, i al final vam ser, em sembla, 4 o 5 que anàvem al gimnàs apuntats. Anàvem amb el Cardona, amb el Guillem Cardona, amb l'Albert Cuspinera, el Roger Nuevo també, me'n recordo que érem uns quants. I res, era quan baixàvem de l'institut, doncs anàvem a entrenar, però bueno, un entreno d'un nen de 15 o 16 anys sense coneixements era anar a passar el rato, bàsicament.
Sí.
Però bueno, però ja fèiem, perquè també ens picàvem entre nosaltres i tal, però bueno, està bé. I res, jo sí que em va, d'aquests grupet que érem, potser sí que sóc el que em va agradar més, perquè, no sé, em sentia millor, veia, vaig començar a veure un canvi en el meu cos, sobretot vaig notar molt un canvi a nivell de força, de notar-te que estava fora de forma i que gràcies a això doncs, tenia més facilitat doncs, jo que sé, per fer coses al meu dia a dia. I això també va ser algo que em va convèncer bastant de seguir el gimnàs, més que, diguéssim, el canvi físic. Llavors, doncs, bueno... Vaig anar agafant la rutina, vaig començar anant de 3 a 5 dies i preguntant també amb la gent del gimnàs i això, una mica pues, bueno, pues, que m'ensenyessin o sempre consells, no? I res, diguéssim que ja quan tenia 17-18 anys ja estava anant a tope amb el gimnàs, ja vaig començar a mirar el tema d'alimentació perquè havia sentit que, bueno, que si no menges bé pues, tampoc avances massa i al final pues, sempre... anar-me informant i anar intentant agafar consell dels altres i vaig, bueno, bàsicament ja està, o sigui, vaig començar així.
Bueno,
no sé.
Als 16 anys, als 16 anys ja anem tard, Guillem, ja anem tard.
Bueno, no tant.
Sí, bueno, tenim 16 els dos. Sí que és veritat que ara, jo pel que veig, en els gimnasos la gent va molt més informada, diguéssim, al gimnàs,
sí,
no?
Sí.
A nivell d'entreno, a nivell d'alimentació, jo allà no sabia res. Jo com a molt seguia un youtuber o alguna cosa així que hi havia aquell moment, però tampoc no sabies molt.
Clar, bueno, ara amb el TikTok és una... Bueno, personalment a mi em surten molts anuncis d'aquests que diuen... Bueno, anuncis, TikToks, que et surten... Rutina, oi tríceps, ombro i bíceps. I l'altre dia diu el dilluns cama. Bueno, saps, això...
Clar, és que jo això ja directament tampoc ho havia de preguntar a la gent d'allà. Vull dir, sembla que en poc temps ha canviat tant i jo ho veig que la gent entrena molt millor, que en seguida fa exercicis bàsics, o sigui, realment com s'ha d'entrenar.
Sí, sí, no. Al final, el món fitness, almenys, bueno, pel seguiment que he estat fent des de que em vaig introduir, perquè tampoc no és que m'hagi introduït, però simplement m'agrada doncs, estar en un bon estat físic i jo sentir-me a gust. I, ostres, ha crescut molt, no? Pel que he estat veient, molts youtubers, podríem posar l'exemple de Joan Pradés, Jorge Tabet, que et donen la informació i et mostren el seu dia a dia. I això, vulguis o no, doncs, se't fa molt més amè i fa que doncs, més gent tingui més ganes.
I tant.
També, què en penses? Bueno, vas veure el del canvi físic del Degref? No sé si t'hi vas fixar.
Sí, vaig seguir-ho... No, potser no vaig veure tots els vídeos, però sí que vaig entrar que estava fent un canvi, vaig veure després l'últim vídeo. I molt bé, la veritat és que un bon canvi, sí. En pocs mesos, no? No
era ni eren quatre mesos, sí, eren, mesos. Molt poc. I, bueno, jo crec que ha fet i ha influït de forma molt positiva, perquè ara molta més gent vol entrenar. Si us hi fixeu, ara amb el cas també de l'Ibai, no? Per posar un altre exemple d'un dels grans, ara està començant a fer vídeos de mi cambio físico, que, bueno, també és un pas, i ara tu ho veus molt més fàcil, no?, que abans. Ara, si agafes i et poses a buscar per internet, és que et trobes mil i un coses, i això abans era pràcticament impensable, com ens has dit. Llavors, a mi personalment em sembla molt interessant i que està avançant molt bé. I, sobre aquestes, diguéssim, aquest abans, no?, clar, tu quan vas començar no hi havia res. Per tu, quins van ser els teus referents en aquell moment? De dir, ostres, jo, una persona, un famós o alguna persona així, doncs que diguessis, ostres, vull arribar a ser com ell, vull arribar a estar igual de fort.
Doncs mira, el que vaig començar a tenir com a referent, diguéssim, a nivell estètic, no?, i també que ensenyava una mica vídeos i això, era un noi que es deia Ernest Tift, que ara ja em sembla que no fa res de fitness, de fitness boy, o sigui, és que és de fa temps, eh? És dels primers youtubers que va començar en això. I llavors, ell era com l'únic així espanyol, llavors també vaig seguir el que era el Marcos Álvarez, que és el Mr. Marquinhos, aquest potser no sona, no? És que,
no, no em sona.
És que ja et dic, tota aquesta gent ja no està fent res de fitness, però això és... Diguéssim que és la primera generació de tot això, no?
Yeah.
I a nivell de... americans, també, diguéssim, culturistes americans i tal, Jeff Seid, sabeu qui és?
Sí.
Jeff Seid,
sí,
aquest Jeff va ser com el que em va, diguéssim, ja com estava dos o tres anys entrenant, va ser el que vaig veure un dia i vaig dir, uah, és que
està.
Realment aquest físic, o sigui, és perfecte per mi i m'agradava molt portava una mica el rotllo aquest estètic, tal,
sí,
però
del
no tant Thief, com el
no?
Thief, no tant, però
aviam,
el rotllo, saps?
Hi ha molta gent que critica el tema del Thief, no?, perquè se'l té com una persona molt important i que ha afectat molt, però hi ha molta altra gent que l'únic que pensa és que era un drogadicte que es pinxava i entrenava. No feia res més, llavors. Tu què en penses d'aquest moviment?
A veure, el moviment Thief és, diguéssim, un moment que segueix bastant la gent que és més jove, que té, bueno, adolescent, perquè el que, diguéssim, el missatge que volia transmetre a ell era que qualsevol persona pot arribar a aconseguir doncs, ser doncs, el crac de la nit, o el famós, no?, de... I penso que el Thief, a nivell de donar coneixements a la gent, no aportava res.
Yeah.
O sigui, era simplement... els vídeos seus eren sortint de festa, no sé, liant-se amb dos o tres dies en una nit, o sigui que...
Sí.
Això, sincerament, jo tampoc ho comparteixo, perquè no crec que sigui algú de culturisme ni algú saludable, no, en el fons. Però hi ha gent que aquest món, pues, o sigui, aquest tipus de temes així... Pues també el motiva de dir, pues ara em posaré fort i tal i començaré a sortir de festa i, bueno, no sé, és una ideologia que jo tampoc comparteixo molt, diguéssim, però bueno, que al final és això, no li va passar el que li va passar perquè estava boig.
Estava rebentat.
Moria a Tailàndia amb una sauna, em sembla.
D'un atac de cor, no va ser, em sembla?
Clar, perquè era tot el dia festa i si es va posar fort era perquè...
Pels anau,
tot,
perquè
no entrenava ni feia dieta ni...
Yeah.
Què en penses, sí, tu d'aquesta... Sabem que hi ha la suplementació, no? Llavors hi ha lo de punxar-se, no? La gent ho té una mica estereotipat. Què en penses tu d'això?
A veure, jo no és algo que comparteixi perquè jo no ho faré mai, principalment perquè penso que, o sigui, cadascú pot fer el que vulgui, jo no ho posaré. Si un ho fa, no estaré en contra d'ell ni el criticaré ni res, però sí que és veritat que és algo que s'amaga bastant, no?, a l'hora de, en el món del fitness, i que molta gent que comença no coneix, I és algo que s'ha d'anar molt cuidado, la gent que ho fa, pues, ja sabem que els culturistes més famosos pues, tenen metges darrere, tenen revisions mensuals, vull dir, és un món que si entres ja és per quedar-t'hi, no és una cosa de dir, ho faig ara i l'any que ve pues, ja no ho prenc, no, perquè diguéssim que el que t'aportarà en 3 mesos ho perdràs en 3 mesos i serà pitjor que abans, o sigui, és algo que, a part de que t'està jugant la salut, és algo que és momentani, no serveix per res, i a part de que al final és algo il·legal, no? Vull dir, tot això ho compren a un mercat negre, ho compren a... no saps qui ho compres, és complicat. I penso que jo, si vaig començar al gimnàs, era per estar bé i estar saludable, i sí que potser ara penso d'una altra manera, no? A nivell de ja que he competit i tot, però és algo que mai donaria el pas a això. No va amb mi, diguéssim.
És arriscat, això, al final, eh? Si no tens això que comentaves tu, no? Un gran equip darrere que t'informa, et fa un seguiment. Al final, si et punxes el que no toca, pues, pot ser que acabis amb tragèdia. Bueno, vam veure això dels Sintox, no? O algo així, un que s'havia punxat aquí al bíceps, tenia el bíceps...
Sí, l'Oli Sintol.
Sí, aquest. Que se li va rebentar. Se li va rebentar i es va morir.
Sí, que això és, ja és nada.
Sí, bueno, tenia un bíceps que era, com, era un, com un cubo. Era un cubo, un cubo aquí el bíceps. I se li va rebentar. Dir,
sí, això hi ha culturistes, diguéssim, aquest any, el Vic Rami, que és un culturista
sí.
que
va sí.
a Mister Olímpia l'any passat.
Aquest any ha quedat 6è, crec.
El van, de fet, sancionar. I tot i això el van posar 6è, que a mi em sorprèn, però el van acusar d'haver utilitzat Sintol.
Sintol.
Que és aquest... O sigui, el que veu veure vosaltres és lo exagerat. O sigui,
ja, ja, ja.
Però aquesta gent ho arriba a utilitzar, que està totalment prohibit, com per intentar pues, punts dèbils que tenen, intentar
augmentar
aquesta il·lusió sí. de...
Però, bueno, clar, sempre aquí, bueno, com ja sabem, s'atrapa abans un mentider que un
sí,
coix.
Sí, sí, no, i que això és... no sé. Sí, ja et dic, tampoc conec molt aquest tipus de coses, perquè
no
m'he informat ni m'interessa, però... Però sí que s'arriba a uns extrems, ja, que...
No, però veiem, és... Jo entenc el teu punt de vista i per mi, bueno, jo és el que apoyo, per mi crec que és el correcte, no? Al final és un poc saludable punxar-te o, bueno, utilitzar qualsevol estil de química que, bueno, pels que no estigueu informats, no és el mateix que la suplementació. La suplementació són, diguéssim, diferents productes que t'ajuden... que aquest augment de massa muscular o aquesta reducció de grassa, etc., doncs, que sigui més senzilla. Però tot i això no és cap mena ni de substància química prohibida, etc.
Si un no... moment, ara li preguntarem sobre la suplementació, però sí. tirem-nos una mica cap aquí.
Sí, que...
A càmera sortim una mica desquadrats. Ah, bueno. Se't veu aquí tallat, clar, és que això...
I la grandària.
A veure, sí, ara ja sortim millor. Bueno, això és interessant, això de la suplementació. Tu suposo que n'has de prendre, no? O...
Sí, jo realment prenc proteïna i creatina, no prenc res més.
Això, què és? Què és ben bé?
La proteïna és diguéssim, és suero de llet, que el que fan és extreure, diguéssim, aquest suero de la llet i convertir-lo en pols, no? I llavors tu, quan poses aigua, doncs no deixa de ser com una extracció de la proteïna que porta la mateixa llet. Vull dir, al final la proteïna és això, és... Suplementació és substitueix un aliment. És més fàcil prendre's un batut que posar-se a menjar 100 grams de pollastre.
Sí.
Clar.
Simplement és això.
La creatina?
La creatina, diguéssim, és un suplement que s'utilitza a part del gimnàs, utilitzen també ciclistes i bueno, gent que fa esports de força. I el que és reduir la fatiga. Diguéssim que tens com uns... Bueno, és que tècnicament tampoc sé ben bé què és el que fa la creatina, però sí que és el que fa que quan estàs arribant al fallo muscular, doncs aquesta creatina que fa que intracel·lularment acumulis més aigua, doncs arribi la fatiga més tard, no? Diguéssim. I simplement t'ajuda a recuperar-te i a l'hora d'entrenar sí que notes que potser tens una mica més de força. Però al final la creatina ho porta la carn vermella, també. L'únic que porta molt poca quantitat.
Va. És a dir, són suplements que sempre t'ajudaran a millorar i a entrenar millor sempre.
I la dieta? Respecte a la dieta, tu tens una... Ara, bueno, estàs en competicions ara mateix o...?
Ara mateix no. Ara mateix vaig acabar de fer l'última preparació, ara a l'octubre, i ara mateix, diguéssim, no estic en una preparació per una competició futura, però, bueno, sempre, diguéssim, estem fent en preparació, no?
Yeah.
Al final, el culturisme es guanya durant tot el que has fet abans, no? però ara mateix sí, ja segueixo una dieta, diguéssim, una dieta de volum, però amb un superhàbit molt poc, diguéssim, molt poc
superhàbit. Molt lleuger, no?
Sí, molt lleuger.
I respecte a quan hi ha una preparació, no?, per una competició, com bé comentaves, suposo que la dieta deu ser molt més estricta, deus tenir unes calories concretes a ingerir al dia, suposo que els macros, no?, deuen ser concretes en quant a hidrats, proteïnes... Com és això?
Sí, diguéssim que quan estàs en preparació, la dieta de volum, bueno, més o menys la gent que està en el món sap que és menjar molts més hidrats, però diguéssim el que és la proteïna i les grasses es queden més o menys iguals. En definició també, la proteïna sempre es queda més o menys igual, la grassa sí que es redueix una mica, però allà hi entra el paper dels carbohidrats. Els carbohidrats al final el que fan és aportar-te energia, no? I també, pues, si no cremes més calories de les que, diguéssim, consumeixes, vas agafant grassa. Llavors, amb la definició que es fa, reduir aquests carbohidrats per estar amb un dèficit calòric, que això el que t'ajuda és a perdre grassa. Clar, amb una dieta de competició que s'ha d'arribar a uns percentatges de grassa molt, molt baixos, s'ha de tenir molt cuidado, perquè només que, jo què sé, si tota la setmana has estat cuidant la dieta i al cap de setmana fas un àpat que porta ja totes les calories que t'has reduït, diguéssim, la setmana, ja no serveix per res. Clar. Llavors aquí és quan és la dieta estricta, quan és en un període de pèrdua de grassa.
Això suposo que deu haver afectat molt la teva vida normal, no? És a dir, amb els teus amics, el típic sopar, que tu no entenc Clar. Que no podràs sopar una pizza si s'estan sopant una pizza, si tu ja has consumit unes calories, no?, aquell dia, no?
Clar, tu has de pensar que dos mesos abans de la competició ja, normalment una definició de forma natural es fa 7 mesos, vista 6 mesos. Depenent del percentatge de grassa en què comencis. Però sí que es pot ser... El que es busca aquí és ser molt... algú que és molt progressiu perquè no sigui tan difícil de cop reduir tantes calories. Però sí que els últims 2 mesos és quan ja has de ser totalment estricte. I en tema vida social és complicat, perquè sí que pots portar-te el teu menjar a un restaurant, però és que tampoc tens ganes de fer-ho. És que per anar allà a menjar no sé què i veure com els altres estan menjant,
sí.
Al final t'acabes quedant a casa perquè també estàs supercansat, l'únic que vols és descansar i ja et dic, al final, en preparació et pot haver-hi gent que diu que sí que pots fer vida social i pots això, però sí que és veritat que els últims 2 mesos jo crec que és molt difícil. I no per aquest tema de que per la dieta, sinó perquè anímicament no estàs amb ganes de socialitzar molt, saps? Perquè
clar, estàs focus, no? I...
Sí, estàs... Pensa que estàs en un estat de, diguéssim, quasi supervivència, saps? Perquè aquests percentatges de grassa, el teu cos ja està intentant buscar el que sigui per guanyar grassa, perquè és necessari per viure, al final.
No, sí, la veritat és que... Molta gent, bueno, explica tot el tema aquest de les preparacions i arriben sempre a la conclusió de que és molt dur, no? I de que han de sacrificar moltes coses. En el teu cas, quins serien els sacrificis bàsics una vegada estàs en preparació? És a dir, ostres, ara estic treballant en aquesta empresa i haig de deixar de treballar durant 2 mesos perquè no puc. Això seria un exemple, però... Quins serien els bàsics?
Bueno, de treballar igual. Així, sí. Això sí que és algo que no pots. Però, principalment, el temps que tens per tu, ja sigui per fer vida social o per fer altres coses que t'agradin, has de pensar que al final, depèn de... En el meu cas, la vida que tinc és, bueno, treballo en una oficina i estic tot el dia sentat. Clar, què passa? Que arriba a les 6:30 de la tarda, jo he d'anar a entrenar, els entrenos... Sí que no són iguals que els de volum, perquè són una mica menys intensos, hi ha menys volum d'entrenament i això, però sí que hi ha molt cardio.
Yeah.
Molt cardio. I això et treu tot el temps. Llavors, diguéssim que jo el que vaig haver de prescindir va ser, bàsicament, els últims mesos, sortir a menjar fora. Dinars familiars també, perquè bé, tampoc pots menjar el que d'això. I la teva vida. O sigui, la teva vida al final és... jo només tenia temps al cap de setmana, dissabte a la tarda i diumenge, perquè cada dia has de sortir a fer el cardio i cada dia has de donar prioritat a això. Si no fas cardio cada dia a les 2 hores...
2 hores diàries?
2 hores diàries. Bueno, al cap de setmana més, inclús, perquè com que no em movia tot el dia, havia fet tot el cardio seguit. I era fer 20.000 passos al dia.
Ostres.
El teu cardio és córrer?
No, és caminar.
Caminar?
Caminar. Caminar perquè si cada dia has de córrer, al final els genolls i, bueno, és que no aguantes. Perquè és tant impacte. Pensa que també has d'entrenar cames. Si surts a córrer cada dia una hora és que no aguantes. Llavors intenta buscar el cardio més lleuger i amb menys impacte possible.
Bueno, aquí a Sant Feliu hi ha molt bon entorn per sortir a caminar o fas el gimnàs?
Jo el feia al gimnàs, perquè jo entreno a Cerdanyola.
Ostres.
A Cerdanyola, i llavors entrenava, quan acabava feia el cardio, i si el gimnàs em tancava, doncs sortia pel carrer i acabava el cardio. I havia estat després d'entrenar una hora i mitja caminant pel carrer.
Mare de Déu. Sí, sí. Però a quina hora tancava el gimnàs? És a dir, és d'aquest...
Tornaves tard a casa, eh?
Tornava, sí.
A les 12, no?
Els últims mesos, que eren quan tenia més passos, tornava a les 12 i mitja que anava a dormir.
Ostres.
I em llevava a les 6 i poc per anar a treballar.
Ostres.
I cada dia era això, cada dia era això, cada dia era això.
És a dir, que molt dur, perquè ens estàs explicant, clar. És s'han de tenir moltes ganes de sortir a competir.
Sí.
I...
La veritat és que ara, vist des de fora, o sigui, ho penso i dic, buah, és que no sé com aguantava, però ja. Quan estàs posat i ja portes tants mesos pensant en aquest objectiu i sapiguent que hauràs de fer això, i és que no t'ho plantegis, i és, va, surto a fer cardio, tal, ja. Em toca fer això. Sé que d'aquí 2 mesos ja plego. I t'ho agafes així i ja està. I és més mental que físic, perquè ja. El cos aguanta. L'únic que mentalment és bastant dur.
Comentaves que entrenes a Cerdanyola, no? Suposo que hi haurà algun mentor, no? Que algú que t'hagi ensenyat, algú que t'hagi guiat una mica en aquest camí del fitness, del bodybuilding. Qui ha sigut el que... Bueno, actualment suposo o ja no hi ha ningú que t'entreni?
Diguéssim, quan vaig entrar a fer competició, va ser 2019, sí que em vaig posar en contacte amb un noi de Caldes, que és entrenador personal, es diu Paco Sierra.
Sí.
Ell va competir 2018 i el coneixia d'amics d'amics, no sé, era el germà d'un amic d'un amic, i com que els dos hi eren pocs els que fèiem això, doncs ens seguíem mútuament, i jo vaig veure la competició seva i vaig dir, hòstia, pues, per què no ho fas tu? I a més ell es va preparar per ell, pel seu compte. I em vaig posar en contacte amb ell i diguéssim, des d'ara que vam fer aquesta última competició he estat amb ell, o sigui, he estat des de 2019 fins ara, finals de 2022.
És el que et guia, no?, una mica?
El preparador.
Sí, sí. És el que aquests últims anys m'ha guiat, tant a les preparacions com als entrenos, diguéssim, en fase de volum, la dieta, tot.
Quantes vegades has competit? Perquè, bueno, clar, ens estàs explicant de les últimes competicions, llavors, quantes has fet en total?
He competit... he fet 2 preparacions, però he competit un cop.
Val.
Vaig competir 2019, vaig competir menys físic, diguéssim.
De natural bodybuilding?
Sí. I llavors vaig competir ara, bé, em vaig preparar per competir ara el 2022.
I no va poder sortir, no?
I no va poder ser per, bueno, és un... Aquesta federació és culturisme natural. Llavors, ells el que volen certificar 100% és que cada atleta que competeix no ha après mai res.
Yeah.
Ni en els últims 10 anys, ni... Bueno, que totalment natural. Llavors, com ells validen aquesta... Quina certesa tenen de que ningú ha après res? Fan un test d'orina i un test del polígraf.
Ah.
Polígraf, sabeu què és?
Sí, sí, és veritat, m'ho han dit.
Aquesta federació porta 30 anys als Estats Units. Aquí a Espanya va arribar fa 3 o 4 anys. 4 anys. Llavors, als Estats Units, el que és el tema del polígraf s'utilitza bastant, ja sigui a nivell, diguéssim, governamental, a nivell de selecció de personal, a judicis també s'utilitza el polígraf. Vull dir, ells al polígraf li donen una validesa i és algo que utilitzen. Aquí a Europa això no s'utilitza.
No, no gaire.
Perquè és pseudocientífic, o sigui, no té cap prova científica que realment certifiqui que estàs dient la veritat o la mentida. Llavors hi ha un cert marge d'error. Per això no té cap validesa aquí. Llavors, com que això ve dels Estats Units i al final tot el que mana ve de la federació que porta més anys als Estats Units, és una prova que ells apliquen aquí a Espanya. Aquest últim any van venir poligrafistes dels Estats Units. Gent que treballa d'això, són professionals. I bé, diguéssim que tu, el dia de la competició, el que has de fer és passar aquesta prova del polígraf i llavors si tu la passes fas el control d'orina i ja, diguéssim, el dia següent ja competeixes. Aquest any amb aquesta federació, bueno, va passar algo que no s'explica de cap manera, però va haver-hi bastanta gent que es va quedar sense competir perquè va sortir que estaven mentint a la prova del polígraf i jo vaig ser un d'ells.
Fins aquí arriba el programa de Game Over, avui molt especial perquè hem tingut un culturista natural i tenim una segona part que la següent setmana la tindreu aquí. Un petó, adeu.